El matí de Ràdio Sabadell.
El Club de les Meravelles.
I quan sona aquesta sintonia vol dir que ja tenim l'Anna Fiter i el Club de les Meravelles doncs a punt per sorprendre els nostres oients. Anna Fiter, bon dia i bon any.
Bon dia i molt bon any a tots.
Suposo que et desitjo un 2023 carregat de llibres, eh?
Bueno, carregadíssim de llibres guapos que no te'ls acabes perquè és sí. Un continu això de meravelles.
De fet, dius que no ens acabem, no? Doncs aquest univers, tampoc ens acabem aquesta secció, eh? Perquè malgrat doncs, que avui no hi ha classes, eh? Que els nens i nenes doncs, gaudeixen d'aquests dies de vacances, avui també farem la nostra tertúlia, perquè tu doncs, has aconseguit a 4 tertulians del grup d'esplai, la Ganyota de la UES. Explica'ns com ha estat aquest procés també. Ha estat fàcil trobar doncs, aquests petits lletraferits?
Aquests tertulians amants de la lectura i la literatura, que sí, vam fer una crida perquè hi ha un vincle molt directe, que és la Duna, que també és aquí, que és la meva neta gran, i va a aquest esplai de la Ganyota. Llavors vam fer una crida i ens vam trobar que gairebé que es desborda aquest locutori.
Volíem venir tots. Clar, evidentment no podíem, però des d'aquí una salutació doncs, a tots els nens de l'esplai de la Ganyota. Saludem els que avui sí que hi són presents, la Duna, la Ivet, el Jan i la Ona. Bon dia i bon any.
Hola.
Bon dia.
Hola, molt bon dia. Ara de seguida parlarem amb ells perquè tenim ganes de descobrir moltes coses, però nosaltres sempre arrenquem aquesta secció parlant, recordant alguns aniversaris no, especials. Avui farem doncs, un petit homenatge als grans clàssics.
És que fa molta il·lusió, perquè vaig dir, veure el gener qui hi ha, i em sonava que hi havia el Charles Perrault, i a més hi ha el Jacob Grimm, i que és un dels dos germans Grimm, sabeu, no? Vosaltres,
això us ja... Us sonen aquests noms?
Els dos germans són el Jacob i el Guillem Grimm, i clar, el demà passat serà l'aniversari del Jacob, i el dia 12 de gener del Charles Perrault. Amb segles diferents, eh? El Perrault va néixer el 1628 i el Grimm va néixer el 1785. Però, clar, ara el gener celebren anys i vaig pensar que era ideal per poder parlar dels contes clàssics, perquè també és un tema que és immortal, no?
Vinga, doncs explica'ns una mica.
Una mica us explico tot això, perquè ells són els primers que van crear aquest gènere juntament amb el Hans Christian Andersen, que és una mica posterior, i el Jean-Baptiste Basté, que és una mica anterior, que no, ningú en parla, pobra noia, que no, que sona el Jean-Baptiste Basile, i en canvi és superimportant, perquè va ser el primer que va recollir els contes clàssics de la tradició oral, i els va escriure. El que passa que era napolità, i ho va escriure amb un dialecte barroc napolità, i allà es va quedar.
Doncs des d'aquí el reivindiquem. No?
Exacte. I va ser després, en el Perrault, que sí que ja escoltava aquests contes clàssics quan la cangur dels seus fills els explicava als nanos, i ell era una mica poeta, el Charles Perrault, i va pensar, tot això és molt bonic, podria intentar escriure-ho jo perquè quedés en format conte, i ho va escriure amb el seu enginy, amb el seu toc poètic, que com que ja era poeta ja tenia molta gràcia, i va ser realment el primer que es va inventar el que en diem contes de fades, que són tots aquests contes que els protagonistes són fades, són follets, són ogres, són animals que parlen, tot aquest gènere ve d'aquesta tradició oral que va començar a recollir el Charles Perrault. I va escriure un recull de contes que n'hi havia 8, i entre ells hi havia el gat amb botes, la caputxeta vermella, la ventafocs, tots aquests que encara ara, segles després, els expliquem a... Bueno, vosaltres els us han explicat.
Segur que els coneixeu, no?, aquests contes tan clàssics, sí o no?
La majoria,
sí. Sí. Jan, t'agraden aquests contes?
Hombre, depèn d'això. No l'he llegit d'això original, però sí que he vist algunes de les pel·lis. D'altres només he sentit el nom.
Clar, o alguna versió, no? Que potser ara es fan moltes adaptacions d'aquests clàssics, Anna, també.
Fantàstica, sí, 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 per arribar fins a nosaltres amb uns formats més atractius.
Més actuals, no? També.
El que passa que jo reivindico molt les versions originals perquè són realment poesia i enginy. Moltes vegades ho frivolitzem amb un recull de conte a la caputxeta. Oi, una nena que va sortir... No, i en canvi, si llegeixes l'original, és realment literatura i és molt bonic, Per cert, una cosa, sabeu que existeix de debò al castell de la Gata amb Botes?
No ho sabia.
Sí, i que jo hi vaig estar.
Què dius?
Un cop, és meravellós, està a França, a la zona de Bordeaux, i es diu Le Château de Crasans, o Le Château de Chat-Boté, el Gata amb Botes, el diuen Chat-Boté. I resulta que el senyor, l'amo, un dels amos d'una època concreta, que es deia Le Comte de Carabas, amb Z, i el del Gat amb Botes és el castell de Carabas. I aquest senyor es veu que es va casar amb una senyora francesa que tenia molts diners i moltes propietats, i el Perrault era amic d'aquest senyor i havia convidat a aquest castell. I va pensar una mica la història, perquè el Gat amb Botes té la idea de fer passar el seu amo per un marquès i tot això, i també li va venir una mica, diuen, d'aquesta... Bueno, segurament és llegenda, però és bonica, no? I després tenim el Jacob Grimm, que és germà, o sigui, el Jacob sempre va lligat amb el Wilhelm, que és els germans Grimm.
De fet, sempre es diu, no?, els germans Grimm.
Moltes vegades no saps tampoc com es diuen de nom. I ells dos, també és una història molt maca, perquè van néixer en un poblet d'Alemanya que es diu Hanau, però el seu pare es va morir quan tenien 10 anys, es van traslladar i van anar a un altre lloc, on van trobar un profe a l'escola que anaven, que tenia una biblioteca espectacular. I van veure que tenia molta afició per la lectura, i aquest profe li va dir: germans Grimm, sense saber amb qui estava parlant del futur, germans Grimm, aquesta biblioteca és casa vostra, veniu sempre que vulgueu, i aquí podeu estar-vos llegint sempre que vulgueu. I ells van acabar convertint-se en bibliotecaris, i a mi em fa molta gràcia, perquè, clar, ara ells són superfamosos, no? I molta gent va a les biblioteques a buscar els contes dels germans Grimm. I aquí va començar a néixer una mica la seva afició, també, a part de llegir, per començar a escriure, per recollir tot el que era el folklore i totes les tradicions, que llavors no era Alemanya encara, no estava unificat, perquè no es perdés la seva llengua, la seva cultura, el seu folklore, les seves cançons i tota la seva tradició oral. I ho van començar a recollir. I oi que us he dit que el Perrault va fer un recull de 8 contes?
Sí.
Els Grimm en van fer 200.
Imagineu-vos.
Van anar recollint. I entre ells hi havia el flautista Melin, hi havia, bueno, totes les històries, també n'hi havia de repetides, perquè com que la gent es desplaça, si s'anaven de França cap a Alemanya, diguéssim, també els contes viatjaven amb ells, no? I així es van anar estenent, i també es van anar transformant les versions. I tot això, i molt més, és, diguéssim, un homenatge que volíem fer-los avui, perquè gràcies a aquests primers autors jo crec que la majoria de nosaltres hem entrat al món de la fantasia de quan érem petits.
Totalment, és tot un univers, i el que deies, doncs ara es fa tota una revisió de moltes d'aquestes històries, però des d'aquí reivindiquem, no?, els grans clàssics per tot això que explicaves, no?, per gaudir d'aquestes històries clàssiques, no? Hi ha moltes editorials, clar, tu ens portes algunes propostes, no?, avui.
Sí, clar. És infinit i és meravellós, no? Cada editorial, a més avui dia, que ja saps tu que les cuiden tant, les edicions i tot. Però a mi em feia gràcia parlar d'aquestes dues perletes, que una és les millors rondalles dels germans Grimm, que és editat per Combel, I la col·lecció de clàssics de l'editorial Mediterrània. I us dic perquè...
Vinga, perquè són parletes, perquè aquestes són parletes dues per propostes.
Mi, no? Aquest de l'editorial... primer aquest de les rondalles del Grimm, sí. I és perquè la traducció és de l'Albert Jané, que l'Albert Jané va ser molts anys director d'una revista que es diu Cavall Fort, que segur que molts
coneixen. Home, i tant, us sona?
Sí, sí. Jo l'he llegit.
I aquest senyor, que és un crac, va ser dels primers que va començar a adaptar les rondalles, els contes clàssics i tot, a la nostra llengua. Per tant, té aquest valor per mi de ser una traducció exquisida, no? I a més les il·lustracions...
Amb unes il·lustracions precioses, també,
precioses, que són del Joma, que el Joma també ha col·laborat molt a Cavall Fort, i són molt originals, perquè surten molt de l'estereotip dels clàssics, no?
Molt bé, doncs aquesta és la primera parleta, com deia doncs l'Anna, les millors rondalles dels germans Grimm, editat per Convel, per l'editorial Convel, vale.
Que li agraïm moltíssim que ens hagi fet arribar l'exemplar. I la segona perleta, per mi, és aquesta col·lecció de contes clàssics de l'editorial Mediterrània, i només diré un motiu, i és perquè està il·lustrada per la Pilarín Baiés.
Home, clar, també, ja no cal doncs, aquí ja no cal dir res més. En Patufet, doncs, aquí, doncs, aquesta proposta que també, doncs, segur que farà les delícies, també és una bona proposta per incloure la Carta dels Reis, eh? Vosaltres, petits, a veure, també demaneu llibres?
Me l'he deixat.
Aquests dies de festes o no?
Me l'he deixat a la Carta dels Reis. Ai.
Però jo crec que li pots fer un...
Sí,
no?
Sí, una anotació, una potser, sí. La resta? Us agrada? Sí. Us agrada demanar llibres i,
sí.
I contes, sí? Sí? Sí. Tots, tots? Molt bé. I ens podeu dir doncs, algun dels llibres que heu demanat? Es pot dir o no? Algun títol?
Sí, jo demanaria,
sí? Vinga,
si pogués, el segon de la Mona l'assassí. Crec que es deia Rosa del Vent o alguna cosa així.
Perfecte. I la resta, per exemple, d'una?
Jo he demanat un cafetet de J.K. Rowling que es diu El porquet que va salvar el Nadal.
Molt bé, molt adient també per aquestes dates. La resta, vol compartir?
Jo no he demanat cap, però el Pare Noel m'ha portat dos i un ja me l'he acabat, que és com només de dibuixos, que cada dibuix, cada pàgina hi ha com uns dibuixos i és com si cada dibuix fos un acudit.
Oh, que xulo també, no? Més tipus àlbum il·lustrat. I en el teu cas, a veure, la Ivet...
Jo encara no l'he acabat, però encara m'estic pensant quin demanar.
Molt bé, encara tenim dies, eh? Jo també em falta doncs, incloure un par de peticions. Anna, doncs...
Sí, no, que volia dir que no em veieu els oients, però potser quan després poseu les xarxes veureu les fotos, però que m'he posat en conjunt...
Avui és la nostra caputxeta vermella, l'Anna Fité. Després farem la fotografia amb la caputxa.
Un homenatge també a aquests clàssics.
Molt bé, vigila que no surti del lloc per aquí. Per l'estudi. Avui hem de dir que, de seguida, després de les 12, el que farem és parlar amb l'Anna Canyelles, l'escriptora, que també doncs, es dedica des de fa molts, moltíssims anys doncs, a tot aquest món editorial, a alimentar la curiositat dels nens petits i nosaltres en parlarem amb ella i amb els nostres petits tertulians. Però l'Anna, clar, també li hem demanat, doncs això, com ara fèiem amb els nostres petits tertulians, que ens faci prescripcions literàries per incloure a la Carta dels Reis dels més despistats. Amb quina vols començar? Amb quina proposta?
Mira, jo pensava començar una mica per ordre d'edat.
Sí.
I jo penso una cosa, Jan, que jo crec que els mags, com que són mags, encara que no els invis físicament la petició, per telepatia, vols dir que
I
no
tant,
funciona
jo
també?
Jo crec que sí.
Ells estan molt al cas de tots els desitjos. La seva missió és complir els desitjos vostres. Vol dir que jo provaria, a veure què... I llavors ja ens ho explicaràs si ha funcionat.
Segurament, sí.
Segur que sí. Llavors, clar, jo... recomanacions tampoc és que m'agradi molt fer-ne, però sí presentacions, no? Contes, llibres que m'han cridat l'atenció per algun motiu. I aquest mes hem pensat de parlar de llibres que parlin d'hivern, de fred, de neu, d'aquest tema.
Sí,
no?
D'aquesta estació que encara ens acompanya. Perfecte. Bueno, sembla que no, perquè portem uns dies...
És el que anava a dir jo, que molt fred no fa, molta neu no veiem, però bueno, en principi som a l'hivern, i l'hivern té aquestes característiques, mentre no ens les canvien. Llavors tenim un conte que es diu Hivern, del Gustavo Roldán, que és per aquestes edats de petitons, de 3 anys i així, que és molt, molt il·lustrat, amb molt poca lletra, però que et dona una mica les pautes del que rep l'hivern, de l'hivern, una parella d'ocells, no? Un conte amb il·lustracions molt boniques que acompanyen dos ocells en una sortida del niu, a ple hivern, i es troben amb fred, neu, pedregada, vent, pluja, i arriben a la conclusió que ple hivern és millor estar-se dins del niu.
Doncs hi ha dies que també penso igual. Molt bé, doncs aquesta editorial, com ve amb aquest hivern, amb aquesta proposta de Gustavo Roldán, que segur que també farà les delícies dels més petits. Amb què seguim?
Seguim amb una altra de Combel, també, que es diu Quin fred que fa, que és del Germán Machado i la Marta Moreno. I és una història molt divertida, protagonitzada per una família que és bastant desastre, que quan arriba el fred no els agrada haver d'anar abrigats per casa. I desen el fred dins de la nevera. Però, clar, això, i si tu penses una mica ja veus que no pot funcionar. I a partir d'aquí comença un seguit de disbarats per provar de desfer-se del fred, però no ho aconsegueixen i cada vegada la fan més grossa. És una història plena d'humor que jo crec que fa passar el fred de tant que rius quan la llegeixes.
Doncs una aventura molt divertida també. Era la segona proposta de l'Anna i ara ens ofereix una altra... Molt diferent, eh?
Molt diferent.
Que et farà viatjar.
A partir de com de 6 anys o així. És d'una autora que va ser molts anys editora, però tenia tot un potencial a dintre brutal, tant com il·lustradora com a creadora d'històries, que és la Núria Albesa. I un dia va dir, vaig a provar-ho, vaig a llançar-me a la piscina, i de fet es va llançar al mar perquè se'n va anar fins al Pol Nord. Va crear un personatge preciós que es diu Gunther i està publicat a 20 books i és una novel·la amb la que va debutar aquesta autora integral complint aquest somni. I en aquest cas el Gunther és un petit os bru que també compleix el seu somni de conèixer món i emprèn un llarg viatge ple d'aventures per arribar al Pol Nord. I el primer ja va funcionar molt bé, de tal manera que ha tret el segon, que es diu Un missatge molt secret. Vol dir que també es pot posar a la carta dels Reis, que segur que us ho passareu molt bé.
Doncs segurament. Em sembla que també doncs, l'Ona vol afegir alguna cosa, digue'ns.
Que un altre dels llibres que m'ha portat els Pare Noel és un que es diu La guerra d'estions, que també és divertit.
Ah, sí?
Veus? I t'està agradant?
Sí. No, me l'he començat.
Encara no l'has començat, no? Clar, l'altre ja se l'ha llegit, o sigui que t'agrada molt, llegir. Seguim amb una altra de les propostes de l'Anna, que és un tresor.
Un tresor.
El tresor d'hivern.
D'hivern, també, ja que estem en aquesta estació. El tresor de l'hivern és de l'editorial Mediterrània i és el segon títol de la col·lecció, ja que es va publicar El tresor de tardor i després faran el de la primavera i el de l'estiu. I és com si visquessis en una petita casa rural i t'ensenyen tot el que pots fer, des de confitures, des de inclús pinzells amb trossets de
fulles d'arbres
perennes
i amb branquetes, no? Si fas una excursió per al
bosc,
exacte.
I tot el que et pot aportar. De vegades dius, ai, l'hivern és avorrit perquè no tens activitats per fer. I aquest llibre et diu,
no hi ha excusa, No hi ha excusa, fins i tot per fer ornaments, de massa, per crear una corona de fulles. També doncs, et dona moltes pistes, també per, doncs, això, per reciclar, per fer doncs, receptes per lluitar contra el malbaratament. Un llibre també molt interessant, de l'editorial Mediterrània. Molt bé.
És que són autèntiques joies, avui dia, els contes, Llavors tenim aquí una altra parleta, perquè la Maggie O'Farrell és una autora que normalment escriu per gent gran, sí. I ha tingut, bueno, és molt reconeguda perquè ha escrit llibres molt famosos com són el Hamnet, La mà que premia la meva, aquest deu ser el lloc, està traduïda a més de 20 països, etc. I aquest és el primer llibre que ha escrit per nois i noies com vosaltres, no? De literatura infantil i juvenil. I es diu On van els àngels, de neu. És molt xulo, és de l'editorial La Galera. I vosaltres heu fet mai, quan neu a la neu, els àngels aquells que fan així?
Sí, sí. Una vegada, però la neu estava a gel i no,
no va funcionar
gaire.
No va funcionar gaire, no?
No va quedar al moll,
no es va enlairar.
Va quedar una miqueta, però...
Sí, i la resta?
Sí, sí.
És divertit, eh?, fer aquelles formes amb els braços i amb, els, amb les cames.
I la Maggie O'Farrell es planteja on van els àngels de neu, un cop els has creat, què passa, no?, amb aquells àngels. I fa una història molt bonica aquí d'una nena que es diu Sylvie, que per casualitat o per sort es posa en contacte visual amb el seu àngel, perquè normalment els àngels hi són però no els veiem. I aquí la Sylvie té la sort de poder-hi parlar i demanar-li un desig que té molt bonic, que no es pot explicar perquè us heu de mirar el llibre. Us el recomano moltíssim.
Molt bé, i seguim amb un altre.
Seguim. Un altre que és molt divertit també, que es diu El meu carrer, que també és de l'editorial 20 Books, que són ja per lectors que ja llegeixen ells sols i tal, i aplega 5 contes d'hivern i de neu, escrits per la Teresa Blanc i il·lustrats pel Julià, per la Júlia Quintana.
I de quina editorial?
20 Books, també. És un conte que dintre té 5 contes, però lliga els personatges, es diu El meu carrer, llavors són personatges que potser un surt amb un conte i, o dos contes, l'altre, saps? El forner...
Acaben encaixant, no? Doncs acaben amb aquests 5 contes.
I és un llibre molt ben editat, com ja ens té acostumats la casa 20 Books, l'editorial, que encadena aquests 5 contes, i totes les històries tenen en comú que passen a l'hivern. I t'hi pots trobar des d'una cursa de trineus, a l'encesa dels llums de Nadal, del poble, i fins i tot un pare sospitós de ser l'autèntic Santa Claus.
Oh, quina premissa, eh? Doncs ja veurem què passa, doncs, amb aquests 5 contes d'aquesta estació, la més freda de l'any.
De l'any.
I seguim amb Cors de Gofra, que aquest títol ja també em sedueix.
Aquest ja, aquí em sembla que tenim alguna lectora d'aquest llibre. Que
vinga,
ja l'ha llegit,
em sembla que la Duna, no? L'ha llegit, què t'ha semblat, Duna?
Bueno, no m'ha llegit del tot, però és xulo.
Sí?
Són dos amics que viuen en aquest poble. I els he passat coses.
Sí,
imagino que comparteixen aquestes gofres, no? També.
Qui fa les gofres? Un avi?
Una àvia, no sé.
Molt bé.
Han de ser boníssimes, eh?
I suposo que gaudiran de moltes aventures, no, Anna?
També és un llibre relacionat amb l'hivern, de l'escriptora noruega que es diu Maria Parr, que segons ens explica l'editorial, de petita hi ara una narradora entusiasta que explicava contes als seus germans fins a altes hores de la nit. Molts escriptors, Raquel, veiem que quan
han nascut... Que això els desperta, amb seus... aquesta vocació. Sí. A vosaltres us agrada que us expliquin contes o explicar-los?
Explicar-los.
T'agrada explicar-los?
Depèn. Prefereixo llegir-los sols que explicar-los, però
bé.
Si
tinguéssim...
A mi també m'agrada.
Sí, no?
Sí.
Té alguna cosa màgica, això de fer aquesta transmissió oral. L'última prescripció.
L'últim, que és un llibre que vam fer justament en el Club de Llis per Adults, a la llar del llibre, i es diu Un tresor a la neu, que és de la Maria McSwigan, i està editada pel Jardí Secret de Viena, que també ens té acostumats a autèntiques meravelles. I aquesta autora, la Maria, és una reconeguda autora nord-americana, o sigui, ella no tenia res a veure amb Noruega, però un dia va llegir una noteta de premsa que explicava que un grup de nens noruecs havia participat en una perillosa operació per salvar les reserves d'or dels seus països dels ocupants nazis durant la Segona Guerra Mundial. Els van invadir i es veu que ells tenien unes reserves d'or i, bueno, aquests nens amb el trineu s'ajuguen una mica la vida per salvar el seu país. I és una traducció excel·lent del Mar Donat, que és nostre, sabadellenc, i que justament el dia aquest 10 de gener participarà en el Club d'Alix de la Llar del Llibre, perquè parlarem d'una novel·la que es diu 248 funerals i un gos extraordinari.
Doncs em sembla una proposta fantàstica, doncs, per acabar totes aquestes recomanacions. I seguim en el Club de les Meravelles. Anna Fité, tinc moltes ganes d'avui de l'entrevista amb l'escriptora i també amb la coordinadora del certamen Veu Alta, amb l'Anna Canyelles. Què ens pots dir, també?
Puc dir que l'Anna Canyelles és una crac en tots els sentits, perquè és realment d'aquelles persones necessàries per tot el que és estimular l'amor i la passió per la lectura, sí, des de diferents camps, no? Mm-hmm. Perquè ella, d'una banda, és... Sí. Adaptadora, diríem, dels contes clàssics, té una col·lecció espectacular de títols, que això en parlarem després, però que va molt relacionat també amb el tema que hem tingut, que estem fent avui, que és els contes clàssics, amb homenatge als Grimm i al Perrault. I, a més, és organitzadora del certamen Veu Alta, que ara ens ho explicarà ella, perquè no tinc les dades exactes, però hi participen milers de nens de Catalunya, i fa, ara és el 19è any que s'organitza, sí, per tant, porta 19 anys estimulant amb aquesta vessant de lectura en veu alta a que els nens tinguin també interès per la lectura i respecte per la lectura seria també la
doncs
paraula.
Vinga, saludem a la protagonista d'avui. Anna Canyelles, bon dia i benvinguda al matí.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns, que ara ens posava una mica en context, no?, l'Anna Fité, però com va arrencar, com sorgeix, com s'inicia, no?, doncs, la idea de crear, doncs, aquest certamen.
Doncs mira, això ara fa 19 anys, com deia l'Anna. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me, Anna i companyia.
Un plaer,
perquè ens encanta tenir l'oportunitat d'explicar-nos, d'explicar el certamen per si hi ha algú que no el coneix i decideix participar-hi. Doncs bé, això va sorgir fa 19 anys a la Fundació Enciclopèdia. La Fundació Enciclopèdia és una fundació sense ànim de lucre que depèn del grup Enciclopèdia, òbviament, sí, i Enciclopèdia Catalana, i que té com a objectiu promoure la llengua i la cultura. I aleshores es van fixar en un programa que a Alemanya ja fa 50 anys que existeix, ara ja en deu fer més, perquè aleshores ja en feia quasi 50, on es fa un certamen, se'n diu certamen, no en diem concurs, perquè volem treure-li la connotació negativa, potser, de la competitivitat, i que sigui més una mostra, un compartir lectura. Però a Alemanya, clarament, era un concurs que encara existeix, en el qual participaven alumnes de sisè de primària, el que seria l'equivalent nostre de sisè de primària, i de manera individual. No estava lligat al centre educatiu, és a dir, cada nen hi participava. I participen milers, no us puc dir si milions, però molts, molts, molts nens i nenes, sí. I això va passar en fases, doncs, perquè es fa parlants, etcètera, vull dir, la seva organització territorial interna, i acaba amb un guanyador o guanyadora. Aquí el president o el primer ministre en aquell moment d'Alemanya regala un llibre.
Oh.
Aquest és l'obsequi, però esclar, ser el millor lector o lectora en veu alta d'Alemanya és una qüestió de gran prestigi.
És que això ja és el premi, no? Ser el guanyador, o sigui, imagina't.
Sí, 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 tal sí, qual. Sí. Aleshores, aquí, en aquell moment, doncs, la persona que dirigia el grup, que era l'Albert Pella, que tenia una relació amb Alemanya i amb tot un equip que hi havia dins, des de la galera i des de TEX, que són com les dues, ja la part que fa literatura infantil i juvenil del grup Enciclopèdia i la part que fa material educatiu del grup Enciclopèdia, i es van unir per dir què podem fer nosaltres. I aleshores ho vam vehiculitzar més per les escoles. Vam tenir la idea que això no fos una participació individual, una aportació familiar, diguéssim, sinó de centre educatiu. I això va començar amb una experiència pilot on es va convidar a 8 centres a participar-hi. Va anar bé, va agradar, l'any següent ja es va obrir, se n'hi van apuntar 30. Jo hi vaig entrar a la tercera edició, n'hi havia 45. Era molt difícil arrossegar els centres, no ho acabaven de veure, suposo. I només us dic que aquest curs tenim 1.026 centres educatius inscrits.
Quin èxit, 1.020. Quin èxit. 1.020.
Molt, molt èxit. A més, amb uns centres molt fidels, és a dir, quan hi participen ja no ho deixen. Sempre hi ha qüestions casuístiques, doncs la professora està de baixa, tal, però en general tenim molta fidelitat. És una activitat que els centres que hi participen valoren molt, molt, molt positivament. I per tant, tenim això, tenim uns centres... Us posaré un exemple, l'Escola Servator de Sabadell.
Sí, perquè hi ha molta presència sabadellenca, hem vist.
Hi ha molta presència sabadellenca. Ara, si voleu, us passaré molt ràpid la llista, perquè veieu, vosaltres sabeu de quines escoles estem parlant. Sí. Jo les conec perquè n'hi ha que fa molts anys, com l'Escola Nostra Llar o com Servator, però bé, n'hi ha moltes. Mireu, va, us les dic, són 13 només. Escola Joaquim Blume, Servator, La Romànica, Escola Enric Casasses, Escola Nostra Llarg, Escola Santa Clara, Vedruna Immaculada Sabadell, Escola Floresta, Escola Serra, Institut Junqueras, Escola Miquel Martí Pol, Escola Mare de Déu de la Salut i Salesiana Sabadell. Mm. Aquestes són les de Sabadell.
Doncs un fort aplaudiment a totes les escoles que participen, perquè ara ens explicaràs, Anna, quins són els beneficis, no, de llegir en veu alta. Per què és important aquest certamen?
Per què és important? Aquest certamen té molts vessants, i justament això que us deia, no? Des de galera s'alimenta la part literària, però des de text ens fan assessorament a veu alta. Veu alta ara s'ha convertit en una espècie de departament dins del grup Enciclopèdia, que ja no només fa el certamen escolar, sinó també acabem de tancar el certamen juvenil i al febrer convoquem el d'adults i fem divulgació i tenim... ara ben aviat sortirà un llibre a partir d'una investigació que hem fet. Tenim molts recursos oberts a tothom al nostre web, o sigui, us convido a veure'ls. I, per tant, dins de veu alta hi ha diferents potes, no? Una és la divulgació, això, de la llengua, que ara ja sabeu que és una cosa necessària i imprescindible. D'altra banda, la divulgació i la promoció de la literatura, i de la literatura en català, i també, en molts casos, no sempre, però en molts casos, d'autors i autores catalanes. O sigui, necessitem fer arribar als nois i noies la nostra literatura, que la coneguin. I una manera de fer-ho és incentivar-los a través del certamen, a participar al certamen, a que entre ells, a dins de l'aula, doncs practiquen la lectura en veu alta. Què té la lectura en veu alta? Preguntaves, la lectura en veu alta potser és de les coses que més atrapa. Una bona lectura en veu alta, una lectura expressiva, una lectura compartida, és una cosa que fins i tot a nois i noies que no els agrada llegir els pot atrapar. Sí. Per tant, des d'aquest lloc és tan important llegir com escoltar. I aquí, i això us ho dic per una experiència de molts anys de parlar amb professorat, que em diu: tinc uns alumnes amb d'alta complexitat, em costa molt que llegeixin, em costa molt que llegeixin en català, perquè no es parla en català al centre, costa molt, però quan jo els llegeixo un text en veu alta i ho faig de manera expressiva i des de l'emoció, diguéssim, estan concentrats, estan en silenci, escolten i sobretot em demanen que segueixi llegint perquè volen saber com acaba aquella història de la qual jo només he llegit un fragment. La lectura en veu alta, a més, desenvolupa moltíssimes competències i habilitats de l'expressió oral, perquè estem parlant de projectar la veu, d'una dicció correcta, d'una pronunciació, o sigui, d'obrir la boca, etcètera. O sigui, tenim moltes habilitats i competències que el professorat valora. També, evidentment, és comprensió de la lectura, perquè sense comprensió de la lectura no la podem llegir amb correcció, l'hem de comprendre, hem de respectar la puntuació. És donar veu a la paraula escrita, clarament, i jo us recomano molt, 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 de debò, us ho dic, que la gent que hi entra s'hi queda enganxada. Un material que tenim al web lecturaenveualta.cat, així tot junt, lecturaenveualta.cat, divulgació i recursos. Acabem de penjar una conversa entre dos dels nostres formadors, assessors i ànimes del certamen, que són la Berta Girau i el Jordi Vidal, tots dos actors, actor i actriu, que tenen una conversa i parlen de lectura en veu alta entre ells i expliquen per què, què és i per què és important i què vol dir transmetre aquelles paraules des del respecte a qui les ha escrit, però des de l'emoció de qui les llegeix.
Que bonic. Doncs nosaltres, si et sembla, Anna, bueno, us ho demano a totes dues, ara obrirem el torn de paraula també doncs, als nostres tertulians, que tenen també doncs, moltes preguntes i molta curiositat, i clar, tenen l'oportunitat de conversar.
Ara que tenen amb aquí l'Anna, perquè a vosaltres us agrada que us llegeixin en veu alta o us agrada més llegir-vos vosaltres les històries, o les dues coses?
Jo prefereixo llegir.
I heu practicat mai la lectura en veu alta, com diu l'Anna, per saber tot això de les pauses, el respirar, la dicció ben expressada?
Al col·le, quan anem a Can Marcet, ens diuen que ens posen en grups i anem tornant-nos i anem llegint un llibre que ens donen i... a trossos.
I feu trossets cada un, no? Fragments?
A mi igual, a l'escola, cadascú té un llibre i van dient una persona, i això és aquella persona, i així me'l veu alta.
Què li voleu preguntar a l'Anna Canyelles d'aquest certamen?
Alguna vegada has treballat amb l'il·lustradora Pilar Invallés?
Ah, vale, això no sobre el certamen, no. Això ja va com a autora.
Com a autora,
no,
sí,
no hem saltat un... I he coincidit però com a editora, però no hi he treballat com a autora.
Després, està molt bé, Ona, que vull dir que li has fet aquesta pregunta, perquè l'Anna la tenim aquí, ja ho he dit, com a coordinadora d'aquest certamen espectacular amb veu alta, i també com a adaptadora i autora de molts contes clàssics i sobre... També, sabeu què ha fet l'Anna? Tot el que són les nostres tradicions, bueno, nostres i internacionals, també com és el Halloween, doncs ella ha escrit contes explicant aquestes tradicions, també. Vull dir que té una pila, ja ho he dit, de títols espectacular i també aquesta pregunta era molt interessant, no?, per veure ella amb quins il·lustradors treballava. Però si us sembla, acabem una mica de parlar del certamen. Perquè, per exemple, una pregunta que jo volia fer-te, Anna, perquè ho trobo complicadíssim, de dir aquest és el millor nen que llegeix, no? Vull dir, quin criteri segueix el jurat per decidir quin és el millor lector en veu alta?
Buf, Anna, quina pregunta. És molt complicat i, a més, ja quan anem passant fases el nivell és molt bo i de vegades és una qüestió de detall i purament... vull dir, hagués un altre jurat, seria un altre nen o nena el que es consideraria que llegeix millor. És una qüestió ja de molt, molt, molt de detall. Ells es fixen en la interpretació, és això, com una lectura intel·ligent i intel·ligible, com diuen ells en aquests vídeos que us explico. Intel·ligent, és a dir, entenc allò que estic llegint i ho transmeto amb aquella emoció que jo vull donar-li, i intel·ligible perquè els que ho reben ho estan entenent, que commogui i que alhora doncs, sigui correcta, perquè tècnicament ha de ser bona, però no pot ser plana. Veiem nois i noies que llegeixen molt bé, fan tot el que han de fer, fan una projecció de la veu fantàstica, tenen un ritme molt bo, fan totes les pauses... et fan totes les sonores, les sordes, les neutres i a més diccionen molt bé, però no tenen emoció, no ens transmeten res, no ens atrapen. Tu estàs allà assegut i dius, oh, que bé que ho
no
fa.
No m'arriba.
Però et quedes igual. Hi ha nois i noies que et remouen, de debò. Jo sóc gestora, diguéssim, sóc organitzadora, per tant no sóc especialista en... Però, clar, he vist milers, milers, milers i milers de lectures sobre els escenaris i de seguida ho veus. Dius, ostres... El mateix text m'està posant la pell de gallina.
Perquè llavors enganxa, clar.
Sí, eh? Això és com els actors, no? Com els artistes, que n'hi ha que potser tècnicament són perfectes, però
que no t'arriben, ja ho deia, no? Que no t'acaba interpel·lant d'aquesta manera.
I jo suposo que els que arriben a la final ja es poden donar per guanyadors, encara que no rebin el premi. No vull dir que hi ha tota la fileta aquella dels finalistes, que els que van ja al Teatre Nacional per decidir el guanyador, tots aquests ja es poden considerar guanyadors, no? Encara que no quedin number one, però que hagin arribat fins aquí vol dir que ja es mereixen el reconeixement, no?
Sí, a veure, efectivament, o sigui, nosaltres sempre diem que només el fet de participar ja es poden considerar guanyadors, i no és un mite, això és cert. Això és cert. A nosaltres, mireu, us explico una anècdota que l'any passat, a la porta de Fornells, de la Selva, que entràvem en una semifinal, vaig preguntar, què, com ha anat? Esteu contents? Mm-hmm. I una mestra em va dir, mira, els nens i nenes de quart són lectors gràcies al certamen aquest any. I un nen va venir i em va dir, és veritat, no t'està enganyant. Ara tots volem llegir.
Genial.
O em vaig rebre un mail d'un centre de Barcelona que em va dir aquella nena, va ser feliç. No va guanyar, no va passar, però va ser, la veu fer feliç durant un matí. I per mi, fer feliç algú, o sigui, qui sigui, és molt difícil. Per tant, tots som guanyadors. És que nosaltres per això en volem dir certamen i no concurs. Sí. Perquè aquí guanya tothom, diguéssim.
Clar, tothom guanya, i a més és una manera de despertar totes aquestes, no? Passions per al plaer, doncs, l'actor. Anem ja a la part de l'escriptora, perquè se'ns acaba el temps, Anna.
Sí, perquè és molt interessant tot el que expliques, Anna, i no acabaríem mai. Hi ha el tema aquest que dèiem, no?, de tota la teva part com autoral, i que has treballat molt també amb llibre de text i amb literatura infantil i juvenil en general. Com va ser que entressis professionalment en el món de la literatura?
Doncs mira, jo treballava com a editora, editorial La Galera, sóc una gran lectora, i un dia em van dir, escolta, t'atreviries a escriure la llegenda de Sant Jordi per molt petits, per primers lectors, primers, i vaig dir, home, però si ja està escrita. Sí, però tu hi pots posar la teva impronta, segur que ho faries. I va ser un èxit, el va dibuixar la Roser Calafell, i va ser el llibre més venut, un any, i un altre, vull dir que ha estat un... I clar, a mi al principi em sobtava, no?, deia, ostres, però sí que és veritat, doncs, que cadascú... És veritat, Anna, que et sentia abans, que deies, jo aposto pels originals, aposto... Però també és veritat que en molts casos, no tant en les llegendes, però sí en conte clàssic de Perrault o de... Són complexos per ser llegits per primers lectors. Jo escric només per primers lectors. O sigui, vaig cap a un públic que és primers lectors, o sigui, estan començant a llegir, o llegir conte de falda, que en diem. Estaríem parlant fins a 6-7 anys. Aleshores, el que faig és o escriure o adaptar per aquestes edats, amb algunes cosetes que sé que funcionen bé i que agraden.
Clar, perquè així es fa més accessible, no?, doncs, a aquell llenguatge, aquell text, doncs, als més petits lectors. Anem a fer, doncs, també a obrir micròfons als nostres petits lectors que tenen preguntes, i després l'Anna ja, doncs, continua també, doncs, amb algun altre interrogant que tingui. Doncs vinga, va, Jan, a veure, quina és la teva pregunta?
La meva pregunta és... Quin llibre t'ha fet més feliç d'escriure'l?
Mira, El caganer. Clarament, El caganer m'ha tornat molt. Me'l vaig inventar, o sigui, és autoria, però hi ha gent que diu La llegenda del caganer, i penso, ostres, a veure si ara quedarà com a llegenda una cosa que estic jo, que me l'he inventada totalment. I a més perquè moltes mares i pares em diuen, tu ets la del Manelic? I m'ho diuen, perquè diuen, l'hem de llegir tot l'any, cada dia, que no sigui Natal. I això em fa molt feliç, a mi. És El caganer.
Boníssim. Bon. Vinga, seguim. Ivet, digues.
Quins són els teus contes clàssics preferits?
Clàssics, eh? Estem parlant del que parlava l'Anna. Doncs mira, a mi un que m'agrada molt és La llebre i la tortuga. És curiós, però m'agrada molt perquè és molt, molt blanc i és molt net, perquè els contes clàssics sabeu que clar, com que està, fa molts anys que estan escrits, hi ha coses que ara potser no estaria bé que escrivessin, eh? I en canvi aquest és un conte molt, molt net i que a més m'agrada el consell que ens dona, que val més no córrer tant i no anar tant per feina i fer les coses bé i honestament.
Tota una declaració. Aquest és
Perdona.
Que dic que tota una declaració d'intencions i més en els moments actuals, no? Que vivim.
Sí, reivindicar. És
un bon propòsit pel 23, eh?
I tant,
podríem
i tant.
Fer la llebre i la tortuga.
Sí.
Vinga, exacte. Una, et toca, va.
Actualment llegeixes contes o novel·les infantils i juvenils?
Doncs sí, per feina, perquè pel certamen cada any proposem una sèrie de llibres, des de tercer de primària a quart d'ESO, i per tant, abans de proposar-los, me'ls llegeixo per recomanar-los. També tinc bastants amics i amigues que s'hi dediquen, i aleshores, de tant en tant, l'Anna ha recomanat la Núria Alvesa. La Núria Alvesa és una bona amiga i companya, i esclar, sí, em llegeixo els seus llibres.
I ara és el torn de la Duna. Duna.
Tens col·leccions especials de llibres d'algun autor o personatge?
Que a mi m'agradin ara com a adulta, vols dir, no? De quan
no.
Era petit?
Ah, bueno, no. Del que sigui, oi?
Bueno, jo era d'una època on jo llegia en castellà i era fanàtica de Enid Blyton, com tota la gent de la meva generació, que vosaltres ara he vist, bueno, van reeditar fa temps el 5
sí,
i el 7. Actualment, en col·leccions actuals, jo sóc molt fan de la feina que fan el Jaume Copons i la Linera Fortuny. No sé si els coneixeu, Agus i els Monstres.
No coneixeu. Que els coneixeu?
Sí.
Sí.
Us agrada? N'heu llegit d'algun d'ells?
Sí, tinc a casa el 15, el 16 i el 17.
Imagina't, sí.
Com molt divertit.
Veus, és maco, perquè mira, de totes les edats, enganxen.
I tant,
està
i tant.
Molt ben fet.
Teniu més preguntes? Alguna pregunta més? Sí? Vinga, Jan.
Quin il·lustrador t'agradaria col·laborar?
Ai, quina pregunta que m'has fet, més complicada, que jo tinc uns il·lustradors. Mira, jo tinc una il·lustradora amb la qual ja he treballat, però en la divisió de llibre de text, que per mi és una clàssica, que està poc reivindicada, i per mi és de les millors il·lustradores catalanes que tenim, que és la Cristina Los Santos. O sigui, per mi és una il·lustradora que, a més, fa 30 anys que la conec, que veig el que fa, i no passa de moda, perquè de vegades en il·lustració també hi ha modes. I la Cristina es manté d'una manera impecable. I jo he treballat també molt a gust amb la Roser Calafell, amb la qual he fet tota la col·lecció de populars, de tradicions, de... Sol, Cabanet, Sant Jordi, i amb el Juli també, que he fet els clàssics. Ara no vull deixar ningú.
T'han posat, els han posat en un compromís, però
sí.
A més, ara els il·lustradors, clar, amb tot el boom de l'àlbum il·lustrat també, hi ha doncs, molt de talent a casa nostra.
Sí. I jo estic casada amb un il·lustrador. Vull dir que no em feu triar gaire, que tinc problemes.
L'Agustín Comoto, Aprofitem aquí per
reivindicar. Vinga, també per reivindicar també les seves il·lustracions. Més preguntes? Teniu més preguntes? Vinga, la Duna té una altra.
Com tens organitzada la teva biblioteca?
Ai, sóc un desastre.
És que això ens preocupa molt, Anna, perquè com ho fas per organitzar la biblioteca?
És horrorós. Sí que tinc infantil i juvenil en una banda i tot l'altre és adults, però sóc un desastre. És una cosa a millorar el 2023. Ho intentaré, perquè l'altre dia em van demanar un llibre i sé que el tinc, però no l'he pogut deixar, perquè no l'he trobat, perquè tinc doble fila de llibres, a més a més. O sigui, davant i darrere no els veig tots al llom. Un desastre. És una gran pregunta, perquè és terrible.
És un bon propòsit per començar doncs, aquest 2023, posar ordre a la biblioteca, no? Doncs, Anna, volies preguntar també doncs, alguna cosa més, no?
Bueno, no, més que res que volíem donar les gràcies. Ah, espera, que tens una altra pregunta aquí.
Vinga, Ona, que ara tens una altra pregunta, digues.
Quina és la teva paraula preferida?
Uau, paraula, aquesta? No, ara m'has deixat una mica fora combat, És que a més me'n surt una que és en, no sé si en català existeix. Bé, te'n diré una altra. M'agrada molt Sargantana.
Ah, que bonic.
No sé per què, m'agrada molt sonorament i tot as.
És veritat.
Sí, és veritat, sona, té una sonoritat bonica, no? La Sargantana, molt
a
bé.
A més, el meu marit és argentí i quan el vaig conèixer, sí, la paraula que més li va agradar en català quan va arribar aquí va ser Sargantana. I llavors jo prendre consciència que era realment molt especial. És molt sonora, té unes consonants. Això és el que expliquen el Jordi i la Berta en els vídeos de lectura en veu alta. Que té unes consonants molt potents.
Molt bé. Jan, per acabar.
A mi me'n queden dos. Començaré amb la primera.
Vinga, va.
Que és, a quina edat t'agrada més fer els llibres?
Jo estic especialitzada en primers lectors, en molt petitons, amb un llenguatge molt senzill, que no vol dir pobre. Agradar-me? Home, ja m'agradaria ja fer coses per més grans, però de moment no m'atreveixo. En canvi per material educatiu, que a mi m'encanta, perquè jo la meva vocació és didàctica i pedagògica, m'agrada molt fer llibres per secundària. Ara estic fent un llibre de ciències socials per quart d'ESO i m'ho passo molt bé, encara que hi hagi gent que no s'ho cregui.
I la segona és, si tens algun projecte en ment.
Projecte literari. Tinc un conte, sí. Tinc un conte per... aquí ja me'n vaig a més grans, a 10-12. Però ara us faré una confessió molt grossa, molt grossa. Ja el tinc acabat. Fa un any que el tinc acabat. No m'atreveixo a presentar-lo cap a editorial.
Per què?
Molta por. Fa molta por. L'Anna ho sap, fa por presentar.
Anna, però tu no te n'hauria de fer. Que domines molt.
Fa por perquè són els teus fillets. És una cosa que costa d'entendre, però tu hi has posat molt. És una història que no és un encàrrec, que jo... És una història basada en uns fets reals, d'unes gossetes que tinc i tal... I em fa molta por que em diguin que no. Aleshores, no ho presento, perquè és com que et diguessin que tu presentessis el teu fill i et diguessin, t'ha sortit lletxet. A mi m'agrada, però em fa por. Però ho faré. Un altre propòsit pel 23.
Exacte, un altre propòsit des d'aquí, doncs, a tots i totes t'emplacem, a treure, no? Doncs, aquesta nova proposta editorial. I l'última pregunta, perquè ja anem fora de temps.
Has guanyat algun premi?
Mira, he guanyat, ara riureu, vaig ser caganera de l'any. Justament amb aquest conte, que us dic, és el meu preferit perquè m'ha tornat molt, hi ha una associació d'amics del caganer que em van trucar i em van dir, et volem proposar com a caganera de l'any. I jo vaig riure, i no els hi va agradar que rigués, perquè és una cosa molt seriosa, i perquè l'ha guanyat gent molt important. En Joan Brossa l'havia guanyat. El Buenafuente, van començar a dir noms, i clar, vaig deixar de riure, però em va fer gràcia. Aquest és el meu premi.
Boníssim aquest premi. Doncs així posem punt i final. Moltíssimes gràcies, Anna, i també als nostres oients. Els emplacem a buscar més informació a lecturaenveualta.cat i trobar tots aquests recursos, tots aquests serveis que ens explicava l'Anna, i evidentment a buscar-la amb ella a les xarxes i trobar totes les seves propostes editorials. Que vagi molt bé, molt bon dia, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon 2023 per tothom.
Exacte. Igualment, i a complir tots els propòsits. I també des d'aquí acomiadem els nostres petits tertulians d'avui. Anna, la Duna, la Ivet, el Jan i l'Ona, moltíssimes gràcies. I, evidentment, també a l'Esplai, la Ganyota de la UES, per ajudar-nos a alimentar de preguntes, de curiositat i també de lectures aquest Club de les Meravelles. Anna, hem començat, com sempre, un Club de les Meravelles molt intens, reivindicant els clàssics.
Ja promet la cosa.
I a més, avui hem d'explicar una novetat, que tenim un petit obsequi, no?
És veritat,
un llibre.
És que les editorials estan responent molt bé a molt bon feedback a aquest programa i ens envien novetats i, a més, han volgut que els tertulians, que fins ara tenien el goig de compartir aquesta experiència, que jo crec que ja és com ho dèiem amb lo del certamen en veu alta, que el premi ja és participar-hi, no? Pues que, a més, avui... l'editorial Combel de Casals ens ha fet obsequi d'uns llibres, unes novel·les, perquè els tertulians que hem tingut avui se puguin endur a casa.
Exacte, doncs avui s'emporten el premi no només participar a la ràdio, sinó també doncs, a continuar doncs, amb aquestes lectures. Sí, moltíssimes fantàstic. Gràcies a tots. Anna, ens retrobem el proper mes.
El proper mes de febrer. A veure de qui serà l'aniversari.
Ja veurem, perquè això és la màgia, eh? I com sempre, també doncs, volem acomiadar aquest Club de les Meravelles amb una frase final que ens tria l'Anna i que llegeixo jo i diu així: i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i el Club de les Meravelles ja s'ha acabat. Esperem que us hagi agradat. Una abraçada a tots i molt bon any. Que
molt
vagi
bon
molt
any per tots i totes.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.